Vinga, va, tots ho sabem, els boixos i les boixes van ser els primers damnificats o dels primers damnificats en aquesta, en les mesures preses per al govern central, en aquest cas pels governs regionals autonòmics, perquè les competències en ensenyament són autonòmiques, i en cadena, ràpidament, la majoria d'autonomies van suspendre classes i mestres i equips directius, al principi amb certa confusió, van acabar doncs, confinats a casa, de la mateixa manera que els mestres, amb tot el que comporta, doncs, pels pares i mares a nivell d'organització logística. Però, en fi, la sorpresa ha estat, entre cometes, doncs, que s'ha convertit aquest confinament dels alumnes en una escola a casa. I hi ha molta discussió entorn a aquesta qüestió. N'han parlat experts, n'han parlat comentaristes, i en parla tothom a les xarxes socials de si els nens doncs, han de tenir aquest ritme de feina, aquest ritme d'estudi a casa mentre estan confinats. En volem parlar un moment amb una directiva de la CEAPA. Què és la CEAPA? Doncs és la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares d'Alumnes, i ella és una Pepita Costa, una vella coneguda d'aquesta casa, que és la directora també de la FAPA d'Eivissa, la presidenta de la FAPA d'Eivissa. Bon dia, Pepita.
Hola, bon dia.
Escolteu, quina és la postura de la CEAPA pel que fa doncs, a aquesta educació telemàtica que s'ha imposat malgrat que les autonomies doncs, facin, tinguin estratègies diferents a les Balears, s'ha imposat fer feines a casa i fer-ne molta. Quina és la posició de la CEAPA? O primer, deixem preguntar-nos, quina és la posició de la FAPA, Eivissa?
Bé, bé que m'ho preguntes així, perquè dins de lo que és CEAPA, com bé sabeu, estan integrats quasi tots els territoris de lo que és el nostre país, i en aquest tema, com en molts altres, hi ha diferents opinions, està clar. No sempre hi ha consens en tot. Una cosa està clara, i amb això sí que tenim consens absolut, és que en qualsevol decisió que es prengui en aquestes qüestions d'aquesta etapa d'educació telemàtica que ens ha sobrevingut d'una manera totalment espontània, no planificada, sense ningú tipus de recursos establerts, legislació ni res, volem deixar clar que aquí hem de posar davant de tot l'interès de lo que és l'alumne, l'interès de l'alumne i el dret a l'educació de l'alumne. Això no se mos té que llevar mai de lo que és subjectiu, perquè estem en circumstàncies molt excepcionals i ara mateix des de FAPA, ahir, justament, acabava el període d'un qüestionari que varen fer a les famílies, perquè consideràvem que són qüestions prou importants com per demanar a les famílies què en pensen, d'una manera clara, què en pensen, com ho estan visquent, perquè realment aquest confinament és això, és un aïllament de les famílies, i encara que està en una societat totalment connectada, cada família té una casuística completament diferent i unes problemàtiques que no podem generalitzar. És per això que veiem un problema greu el que és educació telemàtica, perquè no hi ha una accessibilitat universal, perquè no hi ha...
Ara parlarem d'això, ara parlarem de la bretxa digital, però deixa'm preguntar-te, disculpa que t'interrompi, Pepita.
No.
La CEAPA publicava un article, una reflexió a la seva pàgina web el dia 3 d'abril amb un títol molt eloqüent: Ahora más que nunca el alumnado se merece un descanso con unas vacaciones libres de deberes. ¿Es refereix a la Setmana Santa o es refereix a tot el confinament?
No, es refereix a Setmana Santa.
I a la Setmana Santa creieu que els alumnes, en aquest cas les escoles, els han d'alliberar de deures després d'aquesta feinada que han fet aquests dies confinats a casa?
Home, per suposat. Nosaltres consideram que encara que estiguem dins un confinament, és alumnat durant... No podem generalitzar, està clar. Cada centre és diferent i cada etapa educativa és diferent. Val? No estem parlant d'infantil, primària, secundària, universitaris, però durant aquest temps hi ha hagut una càrrega de deures, val? Per l'alumnat que el CO2 d'un estrès afegit a l'estrès que ja tenim a moltes famílies. No oblidem que això no és un confinament perquè sí, és un confinament degut a una alarma sanitària, una alarma que du moltes pors inherents, que ha dut moltes problemàtiques a totes les llars, a totes, a lo millor no, però a moltes ha dut problemes molt greus, on les famílies ara mateix pues, no tenen feina, igual no tenen ingressos, i tot això, els nostres fills, petits, adolescents, tots tenen prou sensibilitat per entendre-ho. A part del bombardeig constant que tenim a les televisions, que nosaltres des de CEAPA, en general, també ho criticam. És una televisió on el monotema és el coronavirus i durant molt de temps totes les notícies han estat dolentes. Ara començàvem a despuntar una mica, però bé, no m'ho asseguren tampoc que passat demà vagin a ser bones. Tot això en l'alumnat té una influència. A part de que aquest confinament pels nostres fills implica en diferents graus, vull dir, no estan parlant en general, però sobretot per la gent preadolescent, adolescent, aquest confinament està sent dur. I si és dur per ells, és dur per les famílies. Vull dir, i ara nosaltres pensem que si són vacances, tenen que ser vacances de la mateixa manera que durant aquest temps ha hagut pas que han pogut i han tingut un fàcil accés a molts de deures, seguiment, adaptació a un sistema que no és el normal, ara es mereixen tenir un espai de dir, estem en Setmana Santa, podem tenir o lectures, o etcètera, però no, el que no podem tenir és bombardeig de mails, que si hi ha la virtual, això i l'altre. No, aturem. Aturem com que siguem aturats.
Aturem ara la Setmana Santa, però després de Setmana Santa i abans de Setmana Santa, el que hem vist, diferents vies a les autonomies. Algunes autonomies van optar per dir, no, els nens van confinats, no els hi posarem deures en un principi, després van, diríem, modelant aquesta primera impressió. Però aquí a les Balears, o almenys aquí a Formentera, les escoles han optat doncs, per donar molta feina als alumnes que s'han d'organitzar al matí com amb una autèntica escola a casa. Ara entrarem en la qüestió de la bretxa digital, però què penseu de la CEAPA? Creieu que és un volum adequat de feina que han de fer els nanos a casa?
A veure, com en tot, hi ha diferents volums de feina. Diferents volums de feina depenent de les etapes i dels centres. Això també és degut a aquesta manca de coordinació i perquè aquesta situació ens ha sobrevingut. Hi haurà, potser, centres que donin una càrrega de feines molt més important que d'altres.
Bueno, de fet, d'aquí a Formentera, sí, hi ha escoles doncs, que han optat per no, en fi, saturar, sobresaturar els nens amb feina. Per exemple, doncs, a la Mola, doncs, segueixen la mateixa línia del centre. En canvi, doncs, hi ha altres escoles de Formentera que realment carreguen moltíssim els alumnes amb feina.
És aquesta la descoordinació de la que parlam. Sí que hi ha unes instruccions de conselleria, però llavors hi ha l'autonomia de cada centre. I dins l'autonomia de cada centre hi hauria d'haver una coordinació interdepartamental o entre el professorat, quan parlam de primària, per evitar això, una saturació. Està bé, i nosaltres des de les famílies consideram que aquesta rutina de feina que comença pel matí, durant unes hores, amb unes tasques, etcètera, etcètera, és bo pels nostres fills. Per què? Perquè no els deixa com un espai buit, sinó que és una rutina que ens ajuda a passar el dia a dia de confinament i també ens dona com un objectiu en el dia a dia. Ho considerem molt positiu. Però el que tu dius, la càrrega excessiva de feina, la preocupació que puguin tenir molt d'alumnat perquè no saben si aquesta feina si no la fan bé també, perquè, a veure, la tecnologia no és pedagogia. Això ho tenim que també tenir clar. No és la mateixa tecnologia que una tecnologia aplicada en pedagogia. i no estem en aquest moment. Estem simplement donant tasques, corregint feines. En moltes ocasions es fan feines i el professorat no les corregeix per manca de temps, perquè potser també se li acumula molta feina, etc. Vull dir, hi ha molts problemes. Per això, des de CEAPA, el que es diu, primer de tot, no. Hi té que haver coordinació en cada centre. No es pot saturar a l'alumnat amb moltes tasques. Té que tenir unes rutines d'estudis, però sense que es vegin saturats. Val? Això és importantíssim. I hem de tenir en compte també aquest alumnat, doncs, que no pugui tenir casa en els millors mitjans, quan tenen no mitjans tecnològics, una família que el pugui ajudar. Estan parlant que no totes, tots els progenitors, val? Tenen la mateixa capacitat, que segons quines etapes, d'ajudar amb els deures en els seus fills. Això també és un problema.
Tu també m'has fet aquesta reflexió ara mateix. La tecnologia no és pedagogia. En aquesta mateixa línia, una docent, en aquest cas, ens envia aquest missatge. Diu, sí, són circumstàncies excepcionals, tota la raó. I què és el dret a l'educació? Dret a que t'ensenyen a sumar i a restar? I l'educació emocional, per què no escolten els infants? Què necessiten? Com es senten? Per ells és dur i no es pot oferir normalitat a una situació molt, molt greu. Per tant, la pedagogia també seria cuidar aquesta part emocional d'aquesta situació absolutament extraordinària, històrica, que estem vivint, lamentablement?
Totalment. A veure, dins de tot lo negatiu que té aquesta situació, que percentualment deu ser un percentatge elevadíssim, hem d'aprendre aquesta, que tot el món en parla, no? La resiliència. Com d'una situació dolenta n'aprenem moltes coses. I aquesta situació és una oportunitat per fer aprenentatges vitals, vitals, en quant a els nens, en quant a l'acceptació de la frustració, en quant a entendre el que és la solidaritat, en quant a entendre que efectivament tenim que fer esforços no només per nosaltres mateixos o sacrificis, sinó per la comunitat. Què significa formar part d'una comunitat? Com cuidar els uns dels altres? Vull dir, això són aprenentatges importantíssims. I és per això, tu ara ho has dit, la capacitat emocional, però jo també vull recordar a tantes famílies que potser tenen nens, són famílies amb problemes greus de convivència i que això, aquesta convivència obligatòria està sent realment dolenta, sense ajuda. Per exemple, aquí a Eivissa sabem que allí a Formentera també vaig sentir que hi havia un servei psicològic per famílies que es volguessin adreçar amb problemes, perquè aquesta convivència dur inherent una problemàtica important, no? En famílies que ja tenen problemes de per si. Vull dir, i sí que té, i tornant a el que tu deies, sí que és molt important. Jo, en aquest sentit, des de fa poc vista tenim una consideració que sempre hem defensat, que és l'educació competencial. Nosaltres sempre hem dit que els currículums estan excessivament inflats. Inflats no sabem per què. A partir del segle XX els coneixements han anat augmentant tantíssim que som incapaços de transferir tots aquests coneixements. I quan aquests coneixements estan a l'abast de qualsevol, a un telèfon mòbil. Aquí, quan parlem de competencial, de què parlam? Pues d'aprendre a sobreviure, a conviure, a ser feliços dins d'una societat que ens envolta. És més o menys això. I nosaltres no ens preocuparíem tant per la manca de continguts que aquests mesos ens estan duent, com per el que tu deies. El teu benestar físic, psíquic i emocional d'aquests nens i de les seves famílies.
Pepita, ja per acabar, escolta una cosa. Finalment, la bretxa digital, també se n'ha parlat molt. O sigui, les autoritats donen per descomptat l'accés a internet, a la xarxa, de totes les famílies. Formentera és un cas excepcional perquè hi ha molta habitatge disseminat, hi ha molta gent que té problemes en l'accés a internet, no només perquè la tecnològicament, infraestructuralment és complicat, de vegades fins i tot perquè no tenen prou recursos per accedir a internet. A Eivissa deu passar el mateix. La gent de vegades no té una connexió doncs, d'ADSL o de fibra a casa i ha de fer la feina d'aquesta que els invites a casa utilitzant els gigas, no?, de 4G dels mòbils dels pares. És tot un problema, la bretxa digital. No ens ho pensàvem, però 2020 segueix sent un problema i les autoritats no l'han tingut en compte, no?
No, a veure, no l'han tingut en compte. Ningú s'esperava aquesta... Com en tot en aquesta vida, tot això m'ho ha agafat totalment desprevinguts. I daven moltes coses per suposades que ara aquesta seguretat m'ho han caigut a terra. I el que tu dius és així, hi ha una bretxa digital. Potser el percentatge sigui baix, però nosaltres calculam a nivell d'illes, tant a Formentera com a Eivissa, que entre un 10 i un 15% de l'alumnat no té un accés correcte a el que és internet i, per tant, no hi ha una garantia d'equitat a l'hora de rebre aquesta educació. Aquest és un problema fonamental que nosaltres, davant de la conselleria, sabem que la conselleria n'és conscient, està treballant per detectar aquests casos, intentar ajudar, però bé, com tu dius, moltes voltes és una qüestió molt difícil perquè és disseminat o zones que són com forats on no hi ha cobertura.
No només és l'infraestructura logística, sinó també els dispositius. Hi ha moltes famílies doncs, que potser tenen un ordinador, no tenen un ordinador, no tenen una tauleta, en fi.
Moltes. La problemàtica és molta. És per això que també des de CEAPA el que s'ha demanat que aquí estem encara pendents de parlar-ne perquè les darreres instruccions de conselleria permetien avançar matèria i avaluar aquest tercer trimestre que es donarà ara, no? A quart d'ESO, a batxillerat, etc. Clar, nosaltres, la pregunta que ens plantegem, podem avaluar això realment sense perjudicar a un percentatge de l'alumnat? No hi estem d'acord. Volem garantia total de que tot l'alumnat tindrà igualtat d'oportunitats.
Molt bé. Gràcies, Pepita Costa, per haver-nos acompanyat. Ella es presenta a la FAPA Eivissa i directiva doncs, a la CEAPA, no? la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares d'Alumnes, en aquest cas doncs, a tot l'Estat. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres i salut que tinguem.
Salut.